Bon dia a tots. Comencem ara la tercera sessió, la dedicada a l'esperit, l'aprenentatge, coneixement, tècnica i estil, i recordar simplement a tots els assistents que a les 4 en començarà una altra i a les 6 o poc abans de les 6, segons el que decidim, oi, començaria la cinquena per acabar-ho demà. Hem hagut de fer pressió en totes les sessions perquè no hi havia altra manera d'aconseguir que pogués venir el mestre Savall, però d'altra banda la intensitat i la concentració de les sessions també pot ser molt positiva. Moltes gràcies.
Bé, molt bon dia a tots de nou. Espero que el conjunt d'informacions i discussions que hem tingut no us van impedir de dormir bé. A mi m'ha sigut més difícil perquè preparar-se per aquest marató no és cosa fàcil. Em sento una mica com un músic que està a punt de fer un concert i encara no ha decidit quines obres tocarà. Però bé. Bueno, com heu vist, de fet, la planificació d'aquestes 6 reflexions estan fetes sobre la base d'aquesta afirmació de Voltaire, que vaig citar ahir, que deia que sense els sentits no hi ha memòria, sense memòria no hi ha esperit. Per tant, a cada punt passem sentits, memòria, ara esperit, sense esperit no hi ha comunicació, i això és el que vindrà després, la transmissió, i sense tot això no hi ha vida. Vull dir que tot això té una estructura que és molt simple i que implica també que en certa forma ens anirem repetint, perquè en qualsevol de les coses que parlem sempre hi ha el sentit, sempre hi ha la memòria, sempre hi ha l'esperit. Vull dir que no podem dissociar les coses d'una manera absoluta, sempre trobarem una. I per això aquesta sessió comença amb aquesta idea, com vaig dir ahir, que la música és la més espiritual de totes les arts i és, en aquest sentit, probablement el llenguatge més pur i el més propi de l'esperit, perquè la música ens permet de comunicar sense haver de definir, sense haver de concretar, sense haver d'explicar. La música ens toca, i ens toca, com va dir Goethe, perquè l'home porta la música en ell mateix, és part d'ell mateix, és una cosa que la portem dintre de nosaltres abans de ser sers humans amb la nostra capacitat de pensar i d'actuar. És a dir, la música la tenim ja com un llenguatge que ens fa viure abans de ser vius, podríem dir. Per això la música és tan important. Com s'aprèn la música? O és que es pot aprendre la música? Potser podríem dir. Hi ha algú que ho sàpiga? Bueno, li pregunto al nostre filòsof perquè això seria donar-li molt avantatge. Però si tens una resposta, no? Sí. Bé, sí, clar. Sí. Però
com? Escoltant i definint?
Escoltant, certament. Definint, sí, clar que es pot definir. Però certament la primera forma d'aprendre una cosa és pel mimetisme. L'infant que neix a la selva, això ho sabem, perquè doncs, al segle XIX hi va haver uns infants que van néixer, que es van abandonar a la selva i van estar salvats per una manada de llops, i aquests infants els van descobrir que tenien 12-13 anys, i es va fer un experiment molt interessant. Se'ls va intentar educar, però mai van poder ser, esdevenir veritablement sers humans, perquè tot el que ens fa humà ho adquirim amb el nostre contacte amb els nostres pares, amb el nostre entorn. Per tant, l'aprenentatge és viure en un entorn, i aquests nens salvatges van viure en un entorn salvatge, amb llops, i s'expressaven com animals, i no van ser mai capaços d'esdevenir, sí, se'ls va poder fer entendre certes coses, se'ls va poder civilitzar, però mai van poder adquirir el llenguatge del ser humà i la sensibilitat del ser humà. Perquè això ho adquirim, i per això l'aprenentatge de la música és molt important que es faci entre el moment que naixem i els primers 7 o 8 anys de la vida. Com qualsevol llenguatge, es pot aprendre més tard, fins a un cert punt, però quan més passa, més difícil és. Perquè ja tenim uns mecanismes que s'han anat anquilosant, que s'han anat tornant més rígids, i la nostra capacitat d'incorporar-los com a cosa nostra la perdem quan més grans som. Per això, si un músic vol aprendre un instrument o vol aprendre a cantar, quan més aviat ho fa, més aviat tindrà possibilitat de desenvolupar el seu talent. Si no té talent, és igual l'edat que comenci, això està clar. Però bueno, tot i així, encara que un no tingui talent, si un comença més aviat, tindrà més possibilitats de desenvolupar el que tingui. En canvi, si un comença molt tard, potser el que passarà és que patirà tant per aconseguir un resultat mínimament valable que li serà una tortura, llavors no podrà aprendre. No? Perquè l'aprenentatge és una mica una forma de jugar. La millor forma d'aprendre és el que tenim a la infància, és jugant, divertint-nos. I de fet, amb això corroboro el que vaig dir ahir, que només ens realment assimilem i aprenem el que ens emociona. I en aquest cas, un infant el que l'emociona és passar-s'ho bé, divertir-se, ser feliç fent una cosa. I això pot ser jugant a deixar-se amagar, a trobar-se amagar, pot ser jugant dibuixant, pot ser jugant amb un instrument i fent cirolls o fent ritmes, pot ser moltes coses. Però l'important és que això és una cosa que crea, en el moment que estem fent-ho, crea un sentiment de benestar, de felicitat. Perquè sense aquest sentiment de felicitat, l'aprenentatge esdevé una tortura. I d'aquí ve el mot de la paraula treballar. No? És una paraula que ve d'una cosa que està forçada. En canvi, els catalans tenim una expressió que és més que troba més adient allò de treballar, que és fer feina. Fer feina. No és el mateix fer feina que treballar. I en aquest sentit, el que té la sort de trobar una feina pel qual està destinat o té una genètica que el predisposa a tenir talent per aquesta feina, aquesta persona trobarà molt més fàcilment els mecanismes d'aprenentatge, perquè de seguida hi haurà una relació clara entre l'esforç i el resultat. I això és potser la clau d'un bon aprenentatge. Un bon aprenentatge es realitza quan l'esforç que destinem a una cosa és inferior al resultat que produeix aquest esforç. És a dir, si nosaltres dediquem, posem 50% de la nostra energia i el resultat que obtenim és 25%, malament. Ara, si nosaltres dediquem 50% i el que obtenim és 70%, 80%, llavors anem pel bon camí. I això és una cosa molt senzilla, això està... És una cosa que normalment un ser humà no massa hi ha manipulat, troba d'una forma natural. El que passa és que molt aviat estem manipulats per moltes coses exteriors i fa que a poc perdem els nostres sentits de nosaltres mateixos. Una de les qualitats fonamentals d'un ser humà és que se senti el que ell viu en ell mateix. El que ens permet de sobreviure i d'estar en salut és quan sentim que una cosa ens fa mal, que ho sentim de seguida. I això és una cosa que hem perdut. És a dir, normalment avui dia podem anar a un restaurant i menjar un menjar d'això i no ens en donem compte de que això ens està fent mal. Potser ens en donem compte dos dies més tard. Podem prendre un medicament i no ens en donem compte d'aquell medicament. Perquè hem perdut la nostra sensibilitat interna i això a vegades la conseqüència és que fem coses que no ens en donem compte i ens fan mal. Jo crec que aquesta sensibilitat ve d'una sèrie d'una actitud interior d'estar sempre molt més sensible a el que deia abans, els sentits. És a dir, els sentits vol dir, si tenim fred, hem de reaccionar. No pot ser que reaccionem quan ja estem gelats, perquè llavors estarem malalts. Si tenim gana, no hem d'esperar que ja estem, que el cap ens fa, sinó hem de prendre... És a dir, el ser humà salvatge, el ser humà primitiu, tenia uns mecanismes de defensa i de reacció molt més desenvolupats que tenim nosaltres, perquè la civilització ha anat esmorteint la nostra capacitat de sensibilitat i de reaccionar en funció de les coses quotidianes de la vida. En aquest sentit, un nen petit té aquest potencial, un nen petit de seguida reacciona a qualsevol cosa, si té calor de seguida plora, si té fred també, si té gana també, si no està còmode també, si s'ha fet pipí també. L'infant té unes reaccions molt més exagerades que les que tenim ja quan som adultes. Quan som adultes hem après a controlar-nos, hem après a reprimir-nos, a ser ben educats, a pensar el que diran els altres, a tota una sèrie de coses que ens condicionen. I l'aprenentatge, quan més, diguéssim, quan més prejudicis tenim, més difícil està. En certa forma, l'aprenentatge és una forma d'anar integrant-nos en una societat, en una forma de vida, i aquesta forma de vida s'ha de fer quan menys traumes hi ha, millor és. Però per desgràcia tots sabem que en la vida pràcticament és un seguit de traumes que ens van condicionant. El nen petit no pot estar sempre amb la seva mare i amb els seus pares. Hi ha moments que està sense ells i això ja és el primer trauma que té. Hi ha mil coses que afecten la seva sensibilitat, la seva emoció, coses que a vegades poden ser circumstancials, la mare que no pot donar de mamar perquè ha tingut un part difícil i no té això. Això també condicionarà la relació del petit amb la seva mare. Hi ha mil coses que serien ara, això ens ocuparien hores i hores. Però aquest aprenentatge que torno a reprendre és de fet una forma d'anar sortint, aprenent però al mateix temps sortint de nosaltres el millor que tenim. Si no som capaços durant l'aprenentatge de trobar aquests mecanismes que fan que el que aprenem ho assimilem i això ens permet de ser més hàbils, més intel·ligents, més sensibles, l'aprenentatge no es fa d'una manera positiva. I això és potser un dels problemes que tenim avui en dia més greus en l'aprenentatge, no solament amb la música, sinó en general, i és que és molt difícil per un jove de detectar quin àmbit ell pot desenvolupar-se de la forma més completa. Hi ha persones que tenen la sort de trobar-ho de seguida. Jo conec nens que un ja sap perfectament que vol ser explorador, l'altre que vol fer cine, l'altre... A vegades són coses que són una mica fantasistes, però val més això que no pas aquella persona que no sap i que no sap i que no sap i que hi va provant però que no troba mai. Jo penso que és important almenys tinguer una il·lusió de fer-ho. Si després això t'arriba i la proves i no funciona, doncs ja et trobaràs una altra forma. Jo la meva experiència, us l'explico perquè és molt curiosa i és molt... típica també d'una època. Jo vaig néixer l'any 41, doncs feia poc que s'havia acabat la guerra. Les condicions de vida en aquella època, el meu pare era republicà, amagat a Igualada, el buscaven a València, on ell havia estat una mica sos com a roig i republicà, i bueno, la vida va ser molt, molt una vida d'aquestes de postguerra, en què doncs, un cop a l'any menjaves una mica de mantega, i el dia que hi havia mantega era una festa, el dia que tenies una mica de sucre blanc, perquè sempre tenies aquella mena de cosa de sucre roig que donava un gust horrorós a tot el que... Bueno, coses d'així que et marquen la vida i que et fan... Jo me'n recordo doncs, que probablement, a part de cantar, que va ser la primera cosa que vaig disfrutar fent a l'escola, una de les coses que m'agradava més era dibuixar. I dibuixava força bé, dibuixava, pues, probablement, era una de les coses que feia dels millors de la meva generació. Tant així que... Però jo només dibuixava. Mai a l'escola m'havien ensenyat a pintar. No? I llavors, l'últim any, abans, un mes abans d'acabar l'escola, em van dir, escolta, Jordi, ja que dibuixes tan bé, mira, ens fa falta una imatge ben bonica de l'Immaculada Concepció. I em van posar allà davant una reproducció d'una Immaculada Concepció de Murillo, imagineu-vos, i em van donar un plec de tubs i un parell de pinzells. I apa, espavilat. Bé, bueno, us dic que aquells dos dies que vaig estar fent allò, me'n vaig sortir, més o menys, però mantenia de tant en tant mantenia d'anar al lavabo per vomitar de lo malament que m'ho estava passant, perquè no tenia cap tècnica, em posava a mesclar els colors i em sortia un pastitx impossible. Ningú m'havia explicat com es mesclava els colors. Primer vaig fer el dibuix, però després el moment de pintar allò va ser horrorós. Vaig haver d'estripar. Abans ho vaig entendre una mica, però em vaig passar tres dies infernals. I després d'això mai més he pogut fer un dibuix o fer... Mai més. Mai més. No? Això és... Clar, si allà a l'escola hi hagués hagut algú amb una mínima sensibilitat, un professor d'art, s'hauria donat compte que era una barbaritat absoluta donar a un nano de 14 anys uns pinzells i uns d'això, sense haver pintat mai la seva vida, diria, per cop i això. Bueno, i això és, a vegades et passa això. Per això jo quan vaig sortir de llavors de l'escola, bueno, el meu pare em va passar a treballar perquè jo era un mal estudiant, perquè no, el que m'ensenyaven no m'interessava, ni m'interessava, ni em... m'era, donava cap sentit d'aprendre aquelles coses, perquè no veia cap sentit. Jo sabia que tot allò que m'ensenyaven estava destinat a uns estudis que eren, per la meva condició social, el comerç. I el comerç m'interessava, és l'últim que m'interessava al món per tant allò. No tenia cap mena d'interès aprendre aquelles coses que em servirien per anar a treballar en un banc o... Total, que els meus pares em van posar a treballar en una fàbrica perquè aprengués el que era dur treballar i a veure si m'animava a estudiar alguna cosa. I va ser així doncs, que jo vaig començar a treballar en una fàbrica i em vaig donar compte també del que era cada dia anar a treballar. El primer dia havia de pintar tota la cava de calç, el segon dia entrar una muntanya de carbó, el tercer dia cada dia engreixar les màquines de les noies que feien anar les màquines de teixit, bueno, un horror d'aquells. Però al mateix temps també havia de fer coses que havien de ser, doncs, organitzar el magatzem de jerseis, fer plans. Bueno, va ser una experiència que al final va ser positiva, però no m'hi veia jo passant-me la vida així. I llavors va ser quan vaig tenir la sort que hi havia d'escoltar el Requiem de Mozart i vaig decidir que jo que seria músic. I gràcies a això vaig comprar un violoncel, i quan vaig arribar a casa amb aquest violoncel, que mai havia tocat, jo em pensava que un violoncel era una cosa meravellosa, no? I agafo el violoncel, em poso, faig un so, i surt... Em va fer un mal de ventre també, i vaig dir, quin desastre, ja t'has sonat a equivocar. I bueno, llavors es diuen, llavors vaig mirar l'arquet, i vaig mirar això, i vaig pensar, bueno, potser hi he apujat massa, I llavors vaig començar a provar. I al cap d'una hora, per la primera vegada en la meva vida, l'esforç que vaig dedicar a fer alguna cosa va donar un resultat que em va fer feliç. Per la primera vegada, no? Ningú m'ho va ensenyar, però va ser com un... És com si de cap i volta la foscor se n'anés i hi hagués una llum que entrava, no? I això me'n recordo com si fos ahir. Jo allà a la meva petita habitació, amb el violoncel, provant aquells sons, provant a veure com posar els dits i trobant un so bonic. I això va ser jo em vaig sentir com diguéssim, com si estés dintre d'un riu que m'estés emportant allà on em volia anar, i de cop i volta trobo una fusta en què em puc agafar i que puc salvar-me. I bueno, tothom em deia, però que estàs boig, et moriràs de gana, un violoncel. Clar, feia encara no... Estic parlant de l'any 57, feia encara no uns 20 anys que tots els músics que hi havia a Igualada s'havien quedat d'un dia a l'altre sense feina. Els músics que tocaven al casino, al quartet de cordes, els que tocaven al cine, el pianista, tots aquests músics, al camp, i em deien, mira, aquell violoncel·lista que està té una tenda, una impremta, el que tocava violí ara està venent maletes. Vull dir, tots estaven treballant en una altra cosa, i com a músics, sí, continuaven fent música pel seu propi, però cap es guanyava la vida fent música, no? Per tant, a mi tothom em deia, però et moriràs de gana, estàs boig, no? I jo no m'escoltava res i continuava treballant amb el violoncel, i això em va salvar. Però és també, doncs, perquè vaig trobar en aquell moment una cosa que fent-la, l'esforç que faig fer va donar un resultat per la primera vegada de la meva vida positiu. Mai fent matemàtiques, estudiant història, fent totes les coses, sempre l'esforç que feia, el resultat que usava era insatisfactori. I això va ser, jo penso que és això a la vida quan trobem, i això és el que li ha passat al Hawkins, el que li ha passat a tota la gent que estan avui en dia fent coses i tirant davant idees genials, és que han trobat més tard o més d'hora allò pel qual estan més ben preparats. I això és una cosa que tots tenim alguna cosa, o diverses vegades, que podem ser magnífics. Però el problema està com trobar això. El problema està, quan som joves, d'aquestes mil informacions que tenim, és detectar quina cosa ens sentim més ben aptes. I amb això hem de ser també molt, molt crítics, perquè a vegades ens pot fer molta il·lusió una cosa i no tingué prou talent per això. I potser això ens pot enganyar, fer una cosa que potser no és tan atractiva, però que potser seríem millors. I això és una mica la societat, la riquesa d'una societat, de qualsevol societat, és quan en cada un dels dominis hi ha una persona que s'ho està passant bé fent el que fa. Imagineu-vos una persona que fa autòpsies. No? Quants de vosaltres disfrutaríeu obrint la panxa amb un mort per saber de què s'ha mort? O obrint-li el cervell? No sé si n'hi ha algú aquí que... No? Però hi ha persones que han nascut per fer això i que ho fan, i ho fan amb dignitat i que disfruten fent-ho. No? Jo crec que això és la riquesa d'una societat, una societat en què cada un de nosaltres ha trobat el lloc en què pot ser feliç contribuint a que la societat funcioni. Que no tothom podrà trobar el lloc, això també és evident, perquè no hi ha tantes feines que siguin, diguéssim, immediatament agradables. Hi ha moltes feines que no són agradables, hi ha algú que netegi, hi ha moltes feines que són desagradables, però amb això voldria recordar-los, o voldria explicar-los, no sé si coneixeu aquella història dels dos tigres. La coneixeu? No, això passa a l'Índia, hi ha una persona que se'n va passejar pel bosc I de cop i volta es dona compte que hi ha un tigre que l'està seguint. I llavors es preocupa, es posa a córrer, i al final del bosc arriba a un precipici. I llavors no té altre recurs que baixar pel precipici i es pensa que està salvat, mira cap a baix i ostres, hi ha un altre tigre que l'està esperant. Bueno, llavors ja es para i no sap què fer. I mentre es para, hi ha unes petites maduixes d'aquestes del bosc, aquestes maduixetes que són tan bones, i mentre està allà pensant què faig, es posa a menjar les maduixes. I diu, ostres, que són bones aquestes maduixes. I aquí s'acaba la història. Jo sempre dic que quan a la vida trobem o som capaços de trobar les nostres maduixes, els tigres que poden ser exteriors o interiors desapareixen. En aquest sentit, i això és cert, fent, no sé, rentant els plats, jo a vegades al vespre rento els plats a casa i m'ho passo bé, En aquell moment disfruto rentant els plats, agafo l'aigua calenta, el sabó i es netejo, i aquells 15 minuts que està rentant els plats és un moment en què deixes de pensar altres coses i t'ho estàs passant bé. Jo crec que tots podem trobar en els moments de les coses que fem aquest plaer de fer una cosa fent-la amb ganes i disfrutant de fer-la bé, no? I després també me disfrutaré potser anant a mirar la televisió i mirant les notícies d'Euronews o el que sigui, no? Però vull dir que sapiguer disfrutar cada instant. I amb això és potser per l'aprenentatge una de les coses més importants és conservar l'infant que tenim en nosaltres. Conservar aquesta ingenuïtat que fa que un s'il·lusioni per qualsevol cosa nova que un ha de fer o qualsevol cosa que pot fer o qualsevol. Conservar sempre aquesta il·lusió de fer una cosa que permet de descobrir o d'aprendre o et permet simplement d'experimentar o de tenir una cosa ordenada o tenir una cosa ben posada o de tenir un espai en què t'hi sents bé. Bé, l'aprenentatge doncs està molt lligat sempre a aquest sentiment d'emoció i de felicitat, però també l'aprenentatge, si no hi ha una disciplina, si no hi ha una regularitat, si no hi ha una continuïtat, no es produeix. Per tant, aquí també hi ha d'intervenir un sentit de que quan aprenem això ha de portar alguna cosa. I llavors amb això ja va lligat amb el que s'està fent. Normalment quan tu estàs aprenent, i si tu estàs aprenent doncs, una llengua o si estàs aprenent un instrument, saps que tens unes etapes i que tens un camí a fer. I això va lligat també doncs, a una disciplina, a una continuïtat. Però això s'ha de fer quan ets infant, això s'ha de fer sense que això sigui una pesat. Jo penso que és molt important de conservar aquest sentiment d'obligació, però dintre d'una certa llibertat i dintre d'una certa normalitat. Amb un infant que se l'obliga a treballar més del compte, que se l'obliga a forçar, probablement això tindrà un efecte negatiu i això farà que aquell, potser aquell infant que hauria pogut ser un bon violinista, si se l'ha forçat o si no se li ha donat els estímuls necessaris, potser deixarà de fer això i no farà el seu camí. És a dir, que hi ha molts composants en l'aprenentatge que poden fer que un aprenentatge no funcioni bé. Aquí jo crec que l'element potser més important que tenim al moment que estem aprenent amb un mestre és que el mestre sigui capaç de transmetre un sentiment d'estimulació. O sigui, el mestre ha de ser un model que ens estimuli, no que ens imposi unes coses solament. Haurà d'imposar unes certes coses, haurà d'exigir uns certs resultats, però sobretot això ho ha d'obtenir per una estimulació que sigui capaç de crear en el jove una necessitat d'ell mateix, de cercar, de recercar ell mateix. L'aprenentatge pot fer-se per mimetisme, és a dir, tu pots dir això s'ha de fer així, ho fas, l'altre ho veu i ho ha d'intentar de fer de la mateixa manera. Però també l'aprenentatge pot ser, és a dir, el camí per fer això és aquest. Per arribar aquí has de fer això i això i això. Prova-ho. I llavors ho proves i provant-ho t'equivoques. I equivocant-te aprens. Hi ha moltes maneres, i segons el tipus de feina, el tipus de... però sempre l'aprenentatge implica reconèixer l'error. Perquè solament si som capaços de reconèixer l'error hi ha progrés. Imagineu un cantant. Un cantant ha de cantar i si desafina serà horrorós. Però tots podem tenir un problema d'afinació. Inclús el cantant més perfecte pot fer un interval i no ha estat aquell dia, potser ha dormit malament o ha tingut mal la panxa i aquell interval no li sortirà tan ben afinat. Però la diferència entre un cantant que haurà fet un treball professional bé i que haurà desenvolupat el seu domini tècnic i sensible és que si sent la nota una mica desafinada a l'instant mateix abans que siguem capaços els que estem escoltant de sentir-ho ja l'haurà modificat. En canvi el cantant que no haurà fet aquest desenvolupament professional passarà un bon moment abans que se'n doni compte, si és que se'n dona compte, i llavors ja serà massa tard. Això ens pot passar amb l'afinació, ens pot passar amb el so, ens pot passar amb el ritme, mil coses. Per tant, el que ens fa en qualsevol àmbit a millorar la nostra tècnica, el nostre domini d'una matèria és la nostra capacitat de reaccionar. I això està lligada a la nostra sensibilitat. Si jo estic amb una persona i tenim un problema, jo dic una paraula i veig que aquella persona això l'ha molestat, si jo sóc insensible, continuaré tirant llenya al foc i al final hi haurà un problema. Si sóc sensible, m'adonaré en compte que aquella paraula que he dit l'ha ferit i llavors intentaré de seguida de canviar la situació i sense disculpar el president de dir-li de manera que això és. Vull dir que tot està lligat a la nostra capacitat de fer, sigui com a professional, sigui com a persona, està lligat a la nostra capacitat de sensibilitat i de capacitat de reaccionar. I això és per l'aprenentatge és fonamental. Per això deia, i ho vaig dir l'altre dia, per això deia que el que deia Leonardo da Vinci, que el començament de qualsevol exercici hi ha d'haver l'emoció, perquè l'emoció és el que ens farà que cada nota que fem, cada cop de pinzell, cada paraula que escrivim, aquesta emoció ens farà ser conscients que allò tingui un sentit. I si no té un sentit, haurem de buscar-lo, haurem de captar-lo. I és aquesta sensibilitat que fa que un músic que fa un interval i el fa desafinat buscarà d'afinar-lo i aprendrà a afinar aquell interval, perquè si no l'emoció serà negativa. I el que fa que un no aprengui és quan té emocions negatives, quan té més emocions ens quedem bloquejats. Per tant, l'emoció negativa, és a dir, l'estímul que dona el veure que ens equivoquem ens ha d'obligar a reaccionar I només amb la mesura que som capaços d'acceptar l'error i de reaccionar, anem avançant amb el que estem fent. I això és un mecanisme que és vàlid pel nen que aprèn o per qualsevol persona a la vida. Tots els conflictes que tenim avui en dia a la nostra societat, al món, provenen d'aquesta incapacitat d'entendre els problemes o d'entendre recíprocament i de no ser capaços d'aprendre dels errors que fem. Pràcticament, si aprenguéssim dels errors que fem o de les coses que hem viscut, la vida seria molt millor. Però la manca de memòria, la nostra amnèsia, fa que la societat segueixi repetint els mateixos errors d'un segle a l'altre. Actualment estem vivint un moment polític i social que recorda molt el que estava passant als anys 30. Als anys 30 a Europa hi ha un augment molt preocupant arreu del món del populisme, del rebuig, de la culpabilització de les minories que són diferents de nosaltres, dels emigrants. I això és un fenomen que es repeteix en la història. A casa nostra, durant els segles 11, 12, 13 i 14, cada cicle on hi havia problemes greus econòmics, problemes greus de gana, de tot el que sigui, sempre acabaven amb una matança de jueus. Sempre. Per què? Perquè els jueus eren els diferents i quan algú anava malament eren els culpables. I això, que siguin els jueus, que siguin els armenis, que siguin els palestins, que siguin els emigrants, els romans, els que sigui, sempre ha passat així. I avui en dia estem repetint moltes coses d'aquest així. Bueno, això ja, després que en parlarem del final de la... i en parlem més coses. Retornem ara a l'aprenentatge. Tenim dintre nosaltres uns mecanismes, si tornem a la música, que són els que ens permetran de desenvolupar la nostra capacitat musical. I aquests mecanismes jo l'anomeno principalment l'orella interna, l'orella interior. Per expressar, per dir el que jo estic dient ara, això ho podria explicar tu millor que jo, no? Com és possible que jo pugui parlar ara i explicar unes coses? Perquè tinc a dintre meu... Potser podries... No? Bueno, vull dir, doncs llavors corregeixem si dic vaginades. Però vull dir, si jo parlo en aquest moment és perquè tinc a dintre meu imagino unes coses, unes paraules, unes idees que puc anar llançant. Per fer música, si jo vull fer una nota, no, aquesta nota no m'ha de fer perquè l'he imaginada. Si no fos capaç d'imaginar-la, no la podria fer. Per tant, el que fa un nen petit, quan escolta i quan comença a parlar i a cantar, és desenvolupar la seva orella interior. I aquesta orella interior es va desenvolupant en els primers anys de la vida. I en la nostra capacitat musical dependrà d'aquesta orella interior. És un fenomen de desenvolupar la capacitat d'imaginar les coses. I això li passa a un escriptor, li passa a un poeta, li passa a un pintor. Tots tenim una imatge interior que ens permet, un pintor veu un paisatge o veu una cara i després la pinta, perquè la pot imaginar o la pot recordar. I el músic també pot recordar una melodia que ha sentit o que s'ha inventat i solament així podem reproduir. Quan toquem una peça de memòria és que la tenim dintre la nostra amb aquests amada. I això és un element molt important. Desenvolupar l'horari interior vol dir també desenvolupar uns paràmetres molt concrets de qualitat de so, de qualitat d'articulació, de qualitat d'expressió, hi ha totes les gammes que puguem expressar amb la música que hem de ser capaços d'imaginar. El que ens farà, diguéssim, avançar amb una qualitat d'una execució musical no serà les hores que haurem passat estudiant, no serà solament les hores que haurem passat estudiant, sinó el que hem sigut capaços d'anar millorant mentre estem estudiant. I això dependrà de la nostra capacitat de comparar el que ens imaginem amb el que estem fent. És a dir, ara s'imagina't que estic preparant, doncs, no sé, doncs una peça de... que sóc pianista i estic preparant una peça del clavecí ben temperat de Bach. Jo tinc una partitura i començo a estudiar. Bueno, començo a estudiar, estic posant les notes, començo a provar això, i ja hi haurà un punt que ja hauré articulat totes les notes, i tindré tot controlat, i llavors és quan comença un treball d'interpretació, de que tot això que estic fent, que són notes, que són ritmes, harmonies, tingui un sentit. I aquest sentit només arribarem a trobar-lo si nosaltres ens imaginem allò com ha de sonar. Aquesta imaginació no ha de ser concreta, sinó que ha de ser com algo que desitges, que no saps ben bé encara com ha de ser, però que ha de ser meravellós. És algo molt difícil d'explicar, perquè no és una cosa concreta. Quan estàs treballant una música, no desitges, no tens una cosa concreta que dius això, perquè aquesta cosa concreta no hi arribes mai. No hi arribes mai. Llavors, però això et permet que quan estàs tocant, te'n dones compte immediatament, ah, això no va. Això no és el que hi ha. Llavors això ho canvies. El so no és aquest. No, el ritme que... I a poc, a mesura que vas avançant, vas polint les coses i vas creant un món que cada vegada és més real a el que tu t'imagines. Però aquesta imaginació ha d'estar sempre. I aquí és on jo he estat ensenyant molts anys i on he vist, per exemple, la diferència entre alumnes que estaven tots en les mateixes condicions, tenien les mateixes lliçons, les mateixes informacions, els mateixos instruments, les mateixes músiques, però cada un d'ells arribava a un punt diferent, perquè cada un d'ells tenia una forma de treballar, una forma de ser sensibles, una forma de desitjar, de voler, tot un sèrie d'elements que feien que amb les mateixes condicions de treball, de disciplina, tot, cada un d'ells arribava a un punt diferent. I això és el que cada un de nosaltres ha de trobar a la vida, saber què és el que ens fa avançar amb les coses. I això jo penso que és molt simplement la capacitat de reconèixer el que no fem bé. El que ens impedeix d'avançar amb la vida, el que ens impedeix de resoldre els problemes, el que ens impedeix de superar una malaltia, de superar qualsevol conflicte, és la nostra incapacitat d'acceptar els errors, d'acceptar el que va malament. I això és la base de qualsevol ensenyança i de qualsevol aprenentatge. Hem parlat d'aquests elements: motivació, talent, disciplina, constància, perseverància. En aquest punt arribem a llavors que quan ja també aprofundim en una certa forma d'aprenentatge, ens trobem davant d'elements que no són ja purament melodia, ritme, so, sinó que ja entrem en un procés on anem a interpretar una música que no és una música abstracta, que no és una música intemporal, sinó que és una música que pertany a una època. Perquè aquí hi ha una cosa que a vegades s'ha dit negativament, s'ha dit així demagògicament, s'ha dit, oh, perquè la música de Bach és una música transcendent i això es pot tocar o que sigui. Sí, la música, les músiques genials, que siguin de Bach, que siguin de Monteverdi o de Beethoven, són músiques que estan per sobre el temps, en el sentit de lo que signifiquen, de lo que representen, però mai són intemporals. Tota música porta la marca del seu temps. I això és la gran diferència. És a dir, qualsevol obra d'art ha nascut dintre d'un context històric. I aquest context històric l'ha fet ser com ell és. Naturalment, l'artista li ha donat la seva força, la seva capacitat creativa, però aquell artista ha viscut en aquell temps. I molt sovint l'artista intenta anar més enllà que el que el temps. Hi ha artistes que creen un conflicte amb el seu temps. Penso ara, per exemple, a un Caravaggio. Caravaggio és un artista trencador perquè aporta en el seu temps una visió de la pintura en què el ser humà està allí present amb tota la seva, amb tot el seu dramatisme, en què la llum, els contrastos estan allí amb una força increïble. I això el fa un pintor d'una genialitat absoluta, però és diferent d'un Picasso, és diferent d'un Bruegel, és diferent d'un Velázquez. Per què? Perquè cada un d'ells viu el seu temps. I el que veiem d'un Caravaggio és el geni que pinta amb la seva emoció, però amb els mecanismes que té propis de la seva època. I això és la fase que quan estem aprenent llavors, a interpretar una música, és quan hem de buscar que la nostra tècnica, si tenim d'interpretar una música d'una altra època, sigui capaç de reproduir i de fer les articulacions, totes les coses que després en direm, això tindrà un nom, que és l'estil, que correspondrà a la música d'aquella època. Perquè això és la gran diferència amb totes les altres arts. Avui dia no hi ha pintors que pinten a la manera de Caravaggio, o a la manera de Bruegel, o a la manera de Velázquez. No hi ha arquitectes que fan cases a la manera de Palladio o de Consola. En canvi, amb músics hem de fer-ho així, perquè si no, aquestes músiques no existirien. El Teatre Olímpic de Palladio està allí, el vas a veure, i no cal un arquitecte allí que estigui treballant per fer-nos disfrutar d'aquella bellesa. Una pintura de qualsevol pintor està allí i no necessitem un pintor. En canvi, qualsevol música de qualsevol època, si la volem disfrutar, necessitem que hi hagi un cantant i un músic que la faci viure. I això és la gran diferència de la música, que és el que es deia l'altre dia, que la música és sempre un fet contemporani i és sempre un fet del moment que es fa. I per això, quan nosaltres llavors estudiem música i volem interpretar unes músiques d'una època, si volem donar-los l'esperit que correspon a aquella època, si volem trobar realment el que fa que aquella música estigui en harmonia amb el que el compositor va imaginar, hi ha tot un treball de recerca, tot un treball de profunditzar amb els coneixements que ens permetran d'interpretar allò d'aquella manera. Tot i així, aquesta visió que tindrem serà una visió també que no serà 100% autèntica. A vegades es diu de músics que fan música antiga, aquests intèrprets són realment els que toquen la música de Bach de la manera més autèntica. Més autèntica. Són fórmules comercials, perquè la veritable autenticitat no és possible. És a dir, perquè sentíssim, imaginem ara un concert de Bach, un concert brandenburguès, tararam, tararam, tiradim, tararam, tararam, qualsevol intèrpret que faci això avui en dia serà una interpretació més o menys històricament informada, més o menys basada en uns coneixements històrics, però serà una interpretació totalment del nostre temps. Totalment del nostre temps. L'única diferència serà que una orquestra moderna tocarà amb cordes metàl·liques i tocarà amb un so molt pesat, i una orquestra barroca tocarà amb cordes de tripa i un so més lleuger, potser tocarà amb més articulació, però serà una visió dels temps. L'única forma que tindríem de sentir una interpretació autèntica d'aquest concert brandenburguès seria si hi hagués una màquina del temps i ens portés uns músics que agafessin de l'acord de Bach, que estan tocant allò, amb Bach al davant, i els poguessin portar aquí sense que hi hagués cap altre contacte. Llavors, allò sí que seria una interpretació autèntica i fidedigna. Però això és impossible. És a dir, jo no puc, quan toco, no puc, diguéssim, eliminar de la meva sensibilitat i de tot el que tinc jo com a viscut, que he sentit, totes les músiques que he sentit, passant doncs, per músiques contemporànies, músiques antigues, músiques Beethoven, però també he sentit l'Elvis Presley, els Beatles, i tot això està en mi. I tot això afecta la meva sensibilitat. I tot això afecta la meva forma de sentir la música. Per tant, jo estic tocant Bach i l'intentaré tocar amb tota la meva honestedat el més fidel possible a el que jo penso que ha de ser aquest Bach. Però no deixarà de ser una visió de Bach que serà la meva. I per això la interpretació, mentre hi hagi sers humans diferents, és a dir, mentre siguem tots com som diferents, sempre hi haurà intèrprets i sempre hi haurà interpretacions i sempre haurem de buscar i sempre disfrutarem de sentir noves versions de la mateixa música. Perquè cada música reviu a cada instant amb un nou ser humà que l'interpreta, perquè aquest ser humà aporta les seves coses que són úniques, no? I això també, a l'escoltar vosaltres mateixos, quan escoltem música, també nosaltres l'interpretem, perquè quan escoltem una música no l'escoltem passivament, la vivim també amb tot el que nosaltres portem amb nosaltres en aquell moment. I aquella música que potser fa un mes ens va avorrir, que potser avui aquesta música ens la necessitem i ens fa ser feliços. I tot va lligat a tota una sèrie de coses. Per tant, la interpretació musical és una qüestió que va lligada profundament al ser humà i al món actual. Perquè, a més, en les èpoques antigues, a vegades es diu, els crítics musicals, per exemple, tenen tendència a dir sempre, hi ha una revista de música d'aquest tipus, aquesta és la versió la millor, aquesta és la versió de referència. Jo en tinc moltes de versions de referència, vull dir que no em queixo, però ho trobo absurd. Ho trobo absurd perquè no és cert. Pot ser, jo el que dic sempre, aquesta és la versió que m'agrada més, això sí, però posar una cosa que és subjectiva com a cosa objectiva no és possible. Això, on ho trobem, per exemple, jo he treballat, a vegades faig música de moltes músiques de diferents, però ja tinc un programa que m'agrada molt fer, que és un programa que faig de músiques de Marat Marais i d'Antoine Forqueray. Són dos violistes de l'època, de la mateixa època, i segons Titon de Tillet, que és un dels grans historiadors d'aquella època que va escriure les biografies de tots els músics, deia, va dir, que Marat Marais tocava com i jouait com un ange i Antoine Forqueray jouait com un diable. Un tocava com un àngel i l'altre com un diable. I si un mira la seva música, és cert, la música de Forqueray és una música plena d'acords, molt complicada, molt violenta. A més, aquest músic, la seva vida era així. Era un senyor que picava la seva dona, que, bueno, que era un tio molt violent, que quan acompanyaven cantant, els cantants es queixaven de que no se'ls sentia perquè tocava tan fort la viola de gamba que... I és molt divertit veure com en el mateix moment, en el mateix estil de música, en el mateix espai geogràfic i temporal, trobem músiques que estan una a l'oposat de l'altra. No? Això només per dir-vos que la diversitat de caràcters, la diversitat de coses que trobem en la música és infinita i que no es pot mai dir que hi ha una cosa que és així o això. La primera cosa que un aprèn amb l'experiència és que no hi ha cap veritat absoluta. I això potser seria, és la cosa que encara avui ens impedeix que trobem la pau. Perquè hi ha masses creences, masses polítics que es pensen posseir la veritat absoluta. I per això anem així de malament. I potser ara seria el moment de fer una petita, un petit diàleg, ja he parlat força, i si voleu preguntar-me alguna cosa o...
Bé...
L'intèrpret no té estil? O què volem dir quan parlem de l'estil del que interpreta la peça? Ho dic perquè hem quedat que l'estil propi, l'estil era allò que l'autor originari doncs, feia, no? I la música que feia. Però sembla que com que es pot interpretar de diferents maneres, clar, no en direm estil, què en direm?
Bé, vist des del punt de vista de l'intèrpret. L'estil és el vestit. L'estil és el vestit, en aquest cas, de la música, no? És els ornaments, és tot el que hi ha, és tot el que fa. Diguéssim, l'estil, si tu vols ara mirar l'estil d'un edifici, és la forma que aquest edifici és. Ara, dintre de l'estil, aquí podem trobar l'estil del barroc, que és un estil global. Però dintre de l'estil barroc hi ha l'estil francès, hi ha l'estil italià, hi ha l'estil alemany. I dintre d'això hi ha l'estil de Nàpols, hi ha l'estil de Roma, hi ha l'estil de París, hi ha l'estil de... I dintre d'això et pots trobar, ens trobem també que cada un de nosaltres també té un estil. Clar que sí.
És a dir, els diferents savalls, si n'hi haguessin de diferents de savalls, oi?
Sisplau.
No, què diríem? Amb què es caracteritza l'estil llavors de l'intèrpret?
Això, si això el transposem al teatre, et seria evident. Agafem aquí ara un Hamlet i Hamlet el pot sentir interpretat doncs, per moltes maneres diferents. Sempre serà Shakespeare, però cada actor hi posarà la seva forma d'interpretar això. I això serà la seva visió d'això. Entens? Però si ara tu faig una petita una reflexió, no sé si us ho ha passat mai, mirar una pel·lícula dels anys 40, d'aquestes pel·lícules antigues amb mudes, i mireu una pel·lícula que passa a Roma. I tu veus que aquells actors van vestits com romans, però de fet van vestits com anaven vestits el 1940, amb els pentinats del 1940, amb els mouen com gent del 1940. Vull dir que hi ha l'estil de lo que la gent del 1940 es pensava que era Roma, però de fet ells són com eren els 40. És a dir que quan nosaltres interpretem un estil, l'estil que jo interpreto de Bach és el que jo conec de Bach, el que nosaltres coneixem de Bach, el que jo m'imagino que ha de ser l'estil de Bach, però no deixa de ser la meva interpretació. Ara, perdó, el que és important aquí és si això arriba a ser genial, llavors això ja surt d'això. És a dir, el que fa que una pel·lícula sigui, tingui la marca del seu temps, però que sigui després ja per sobre això, és que aquella pel·lícula és genial. La Curassat Potenguim, el Septem Segell. Septem Segell és una visió de l'edat mitja per Bergman i està marcada pel seu temps i però és una obra que està per sobre del temps, és un moment d'art pur i aquí no hi ha discussió possible. Entens què vull dir? Vull dir que la discussió té sentit quan no s'ha arribat a aquest punt de sublimació. Quan s'arriba a aquest punt de sublimació és igual. És igual que hi hagin coses que no són històricament justes. És igual que no sigui... I en aquest sentit, per exemple, jo musicalment trobo que les suites de Bach, per exemple, de violoncel, sol, de Casals, són un moment que també ha passat per sobre del temps. Entens? Casals no era un especialista de Bach, però es va passar 10 anys de la seva vida treballant aquella música i la viu i la toca amb una tal profunditat que allò és un moment únic i és un moment irrepetible i és una obra d'art que està per sobre totes les discussions d'estil. És a dir, aquí els barroquistes et diuen ah, bueno, però en Casals toca això, el romàtic. No és veritat. El que fa Casals amb aquestes suites és algo meravellosament, musicalment just. I a més, toca amb un violoncel barroc, toca amb cordes de tripa, perquè aquella època no està, i té una articulació que està molt més a prop del barroc que molts violoncelistes d'avui. No? I això per dir-te, vull dir que l'estil és com una sobreposició de capes en què estan allí, no?
Però ho dic perquè una persona que es dedica a tocar i ha tocat diferents peces, diferents autors, fins i tot de diferents èpoques, si algú preguntés, mestre Savall, en vos quin estil teniu? És una pregunta que es pot contestar o no?
Sí.
I com es contesta?
Jo tinc l'estil meu, que és irrepetible.
No, això ja ho sabem. Però quin no, és aquest?
Ah, bueno, això ja tornaré... Per això t'hauria de fer la música, perquè això no es pot explicar. És el que vaig començar a dir l'altre dia. És, tu m'estàs demanant a Schumann que t'expliqui la seva sonata. No es pot explicar. Jo et puc dir, escolta, aquest és el meu estil.
Eh?
No, explicarà, et podrà dir que el que caracteritza en Jordi Savall és que busca un element entre l'esperit i la bellesa, però són coses, són paraules. El que explica veritablement el que un és el que vostè sentirà quan jo toqui. Això és el que explicarà. El que més són coses envoltants, perdó.
Usted dice que la música es una experiencia contemporánea siempre y lo compara con otras artes como la arquitectura de Palladio. Yo quería, por comparación, contradecir un poco. La arquitectura también es una experiencia contemporánea, por ejemplo, y momentánea. Por ejemplo, en este momento estamos en una capilla gótica de un monasterio y estamos viviendo la arquitectura desde el punto de vista contemporáneo y real y nos complementamos.
Absolutamente, esto yo siempre lo he dicho también. He dicho siempre que, como ejemplo, una ciudad como Florencia o cualquier ciudad convive con sus edificios antiguos que se transforman en edificios contemporáneos del momento que los utilizamos y que los vivimos, absolutamente.
Absolutamente.
La única cosa es que estos edificios están allí, no necesitan un arquitecto para mantenerlos, para restaurarlos, pero una vez están restaurados, están allí. Mientras que la música necesita constantemente el músico que está allí tocando o cantando. Es la única diferencia.
Yo tengo dos preguntas.
¿Sí?
¿Cómo ve usted la relación entre la música y la arquitectura? ¿Cómo se complementan? ¿Cómo se necesitan mutuamente en cierta forma? Y lo otro, ayer hablaba usted de la experiencia musical como algo muy individual, íntimo, en donde hay 100 personas, cada quien puede sentir algo diferente. Sin embargo, la música como fenómeno colectivo, igual que la arquitectura, un fenómeno colectivo, a diferencia de la música o la arquitectura como un fenómeno individual que se percibe. Por ejemplo, es muy diferente escuchar una cantata de Bach en grupo, en una iglesia gótica, compartida, con todo, o escucharla en audífonos o en el coche cuando uno va manejando solo por la ciudad. La relación colectiva, ¿cómo la ve?
Totalmente. La relación de la música con la arquitectura es fundamental y esto es un tema que pensaba hablar en el punto siguiente, donde hablo de creación, interpretación, belleza y emoción. La música está ligada siempre a un espacio sonoro. sin el silencio y el espacio arquitectónico, la música no puede existir. Entonces, esto es un punto fundamental. Incluso las músicas se han creado en función de espacios sonoros. Se ha creado un estilo de música, el canto gregoriano nunca hubiese existido en un teatro. El canto gregoriano existe porque hay unas arquitecturas que están pensadas para que una voz pueda llenar todo un espacio sonoro. ¿Eh? Y sobre la pregunta última, ¿qué es lo que querías saber?
Básicamente la diferencia entre el fenómeno colectivo de la música y el fenómeno individualista, del audífono, del electrónico.
El fenómeno colectivo es un fenómeno de masas, y es un fenómeno que te permite de vivir una experiencia única cuando tú estás en un espectáculo donde hay unas condiciones acústicas, un teatro de ópera, y estás sumergido en el espacio. Pero la música es siempre también una experiencia muy personal y muy íntima. Y yo creo que poder escuchar un concierto de música de cámara o escuchar incluso en casa una música es algo muy también necesario. Hay personas que necesitan esta intimidad y muchas veces son dos cosas en la vida cotidiana también. No puedes estar siempre viviendo en torno a 1000 personas y tampoco estás viviendo solo. En la vida uno necesita una cosa y la otra. Hay momentos que vives una experiencia única cuando estás compartiendo una cosa con muchas personas y viviendo este momento emocionante, pero también te necesitas tú a veces estar solo y poder enfrentarte con tus problemas, con tus crisis, solo, con una música que te pueda quizás ayudar a poner claro tu vida, ¿no? Son cosas compatibles.
Després d'aquesta pregunta ho deixarem, si
no fa res. No, encara tenim 10 minuts.
Sí, bé, però ara
fa una
pregunta.
Bueno, sí.
No.
Serà... Perquè si hi ha preguntes d'urgència, sí que les farem ara.
No.
Si són urgents, les deixem a la tarda, podrem.
Bueno, el port. No hi ha cap problema.
M'interessa del tema d'aprenentatge, transmissió. Ha comentat la importància de l'etapa 0-7 anys, que després es pot, però no és igual, però ha dit una cosa, que és quan abans comencin l'instrument, millor. No seria més matitzable 0-7 anys, és important, és estratègica la musicalització, la impregnació, però no ens equivoquéssim en voler començar l'instrument, els pares, sovint, abans d'hora, perquè volem visualitzar.
Jo quan dic instrument pot ser doncs,
sí, el cant.
El cant, però pot ser també doncs, jugar amb una percussió, amb un xilofon, sí, coses que estiguin al nivell de l'edat. Però, per exemple, si un el seu fill té interès per fer el violí, un violí és un instrument petit, es pot començar 6 o 7 anys perfectament. Però aquí hi ha d'haver un interès també.
Què hagués? O sigui, la musicalització ha de ser, entendria, en aquesta etapa prèvia, però l'instrument, no l'instrument pedagògic, l'instrument noble, diguem-ne, quan hi hagi la maduresa i la motivació suficient.
Bé, això no es pot generalitzar. Jo, per exemple, vaig començar amb un instrument molt tard. Vaig començar que tenia ja 16 anys, a violoncel.
L'etapa 0-7 anys, vostra, sí. Veu tenir una valència al pare?
No, és a dir, jo el que sé que a la meva mare li encantava cantar, i cantava molt, i cantava molt bé. I jo sé que de petit em cantava moltíssim, no? Emoció. I els primers 4 anys la meva mare va ser molt feliç, i després va passar, hi va entrar amb els familiars, però els primers 4 anys va ser... I jo tinc un record d'aquesta etapa molt, molt feliç, molt feliç. Però vull dir, jo de fet després dels 4 anys vaig ser molt infeliç. La meva mare va esperar un segon fill i va tenir una depressió i va haver problemes de fill i em van posar a casa doncs, altres parents i me'n recordo entre 5 anys i 14 anys va ser horrorós. I quan vaig anar a l'escola i vaig començar a cantar al cor, ho vaig fer perquè necessitava trobar un ambient on me sentís bé. I jo quasi bé que estava content quan sortia de casa i anava a l'escola, perquè a casa em passava molt malament. Vull dir que la musicalització és algo que ve amb la vida, no? Però l'instrument és una cosa que ha de venir també per un cert desig. És a dir, tu no pots imposar a un nen, has de tocar el violí, no? Si ell diu, ah, m'agradaria tocar el violí, o la flauta, o la guitarra, o... doncs provo, però sense forçar i sense imposar unes coses, com un joc. Però no hi ha una edat, això també depèn de cadascú, depèn de la forma física, depèn de moltes coses que són molt personals, no? No es pot generalitzar. Però sí que és important que la música s'aprèn fent-la, sentint-la i fent-la. És a dir, sentint cantar i cantant. El mecanisme fonamental per ser músic és sentir i cantar la música. El que no sap cantar no pot ser músic. No professional, tothom pot fer, però si una persona no desenvolupa de petit la capacitat de cantar...
L'oïda interior, que és,
exacte,
és fonamental.
Exactament.
I l'única manera és cantant.
Exacte, totalment, totalment. Sí, sí, és que són coses tan evidents. Res, doncs, a cantar.
Deixem-ho doncs així, oi? A les 4 i tornem.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies a tots.